Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Benvinguts i benvingudes. Esteu escoltant Ràdio Escairats, un programa de l'Institut El Cairat i Ràdio Esparreguera. Avui tenim el gust de presentar-vos el nostre programa especial sobre el Camerun i l'ONG Agermanament Sense Fronteres. El control tècnic, en Fran Sánchez, de Com Ràdio, i una servidora, la Joana Llordella. Però avui és un programa especial perquè en aquest programa participem a la innovadora iniciativa pedagògica l'Institut Viatge, un convit als instituts de secundària i batxillerat de la província de Barcelona a preparar i enregistrar un programa de ràdio dedicat al turisme responsable de les entitats sense ànim de lucre que mantenen llaços de cooperació i solidaritat amb diferents pobles de la Terra. La proposta és de l'associació Com Soc, Comunicació Social, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb la iniciativa Coneix Món amb el turisme responsable, ara també als instituts, l'associació ofereix eines per a secundària i batxillerat, que pretenen treballar de forma col·laborativa tres eixos principals: educació en valors per a la ciutadania crítica i intercultural, educació en comunicació, educació per mitjà de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement.
El nostre programa és realitzat setmanalment per la comunitat educativa del nostre centre, que es troba situat a la vila d'Esparreguera. Al programa hi participa un munt de gent, però els veritables conductors sempre som un grup de nois i noies de la CDESO, que fem optativa de ràdio, i la professora és la Joana, que ja heu escoltat.
I avui ens acompanyen una munió de gent del Cairat, però no tothom hi pot participar directament. Així que us presentaré els meus companys i companyes de viatge i també els nostres convidats. Ells i elles són el Marc Sánchez, el Jordi Llançó, la Paula Brull, l'Esteban Sales, l'Asier Naranjo, el Jordi Videgaín, l'Anna Condom, la Júlia Jaime, la Berta Esteve, la Berta Grau, la Saida Charqui, el Joaquim González i el Didac Marín. A més, agraïm la presència dels nois i noies de primer d'ESO, que l'any passat, quan estaven a l'Escola Pau Vila, participaven en un programa també de germanament, dels quals avui en tenim una petita mostra al nostre estudi. També l'alumnat de revista, que són els que ens promouen també en el mitjà escrit, i l'alumnat de Llengua i Literatura Catalana de segon de batxillerat. Bé, un estudi ben especial perquè avui no realitzem, com és habitual, el nostre programa Ràdio Esparreguera, ja que avui ens trobem a la biblioteca del nostre centre i, a més, també hem de saludar l'alumnat de l'optativa de revista, com he dit abans, i agrair a la seva professora Sagrari Fernández, tot i que moltes vegades treballem conjuntament.
Hola a tothom, jo sóc la Paula i sóc aquí perquè avui us volem parlar d'un país amb el qual Esparreguera hi té un vincle molt especial, el Camerun.
El nostre centre també hi té un vincle molt especial perquè durant anys hem llegit llibres que ens parlaven de l'Àfrica oblidada o ho hem explicat mitjançant el teatre, com ara Passions Africanes.
El curs passat, la Caral, la Mar, l'Aina i l'Ariadna realitzaren un treball de recerca sobre l'ONG, Agermanament Sense Fronteres. I avui ens enorgullim que el nostre centre hagi triat Agermanament Sense Fronteres, que des de fa molts anys du a terme unes actuacions molt útils a aquest país, el protagonista d'avui.
I avui ens acompanya el nostre director, el Josep Maria Cobos, que ens donarà la benvinguda.
Hola, bon dia a tots i, com diu la Joana, benvinguts al nostre institut, als que veniu de fora, i gràcies als alumnes que esteu aquí presents per fer-nos companyia.
I també tenim els viatgers, que avui ens parlaran de la seva experiència al Camerun. Ells són tres. Els numerarem per ordre d'edat, perquè no se'ns enfadin. Ells són el Toni Cabré, un dels responsables d'agermanament i que ha viatjat múltiples vegades a l'Àfrica, i el Víctor Cabré, que ha tingut la mateixa experiència.
Els nostres convidats ens parlaran del camp de treball al qual han participat. En realitat, el viatge que ells han realitzat és per nosaltres un model de turisme responsable.
El terme turisme responsable fa referència a l'actitud de respecte cap a aquest país, i les persones amb les quals ells i elles han estat en contacte al llarg de la seva estada al Camerún.
El treball que ells han fet en aquest camp no està renyit amb la idea del respecte mediambiental ni el respecte per la religió i la cultura en general cap a la població i la societat d'acollida.
Podem parlar de la idea de reciprocitat, d'atenció a la gent amb la qual s'entra en contacte i l'esforç de construir relacions interpersonals el fan diferent a qualsevol altre tipus de viatge.
Volem agrair la possibilitat que ens ha donat Com Soc, Comunicació Social, de poder estar avui amb tots vosaltres.
Per si no els coneixeu, us direm que és una entitat plural i jove amb seu social a Barcelona, dedicada a la construcció, difusió i recolzament de realitats i iniciatives populars, com el turisme responsable, centrada en el món de la comunicació. A més, hem produït aquest programa. Els podreu conèixer a www.coneixmon.org.
La capital de Camerún és Yaoundé, però la ciutat més poblada és Douala. Les dues passen del milió d'habitants. La màxima altitud és de 4.070 metres, concretament al Mont Camerún, volcà actiu a prop del Golf de Guinea.
Al Camerún hi ha la riba meridional, del llac Txad. Se l'ha anomenat Àfrica en miniatura, per l'enorme diversitat paisatgística que conté.
Hi havia un antic Camerún francès i una part del Camerún britànic, que es va formar l'any 1961. I la República Unida del Camerún, des del 1984. El seu nom oficial és República del Camerún.
Les llengües nacionals o oficials de la República del Camerún són l'anglès i el francès, d'autores de les antigues potències colonials. El Camerún generalment ha gaudit d'estabilitat, cosa que ha permès el desenvolupament de l'agricultura, les carreteres i el ferrocarril, igual com de la indústria petroliera.
Malgrat els recents moviments cap a una reforma democràtica, el poder polític roman de manera ferma a les mans d'una oligarquia de base ètnica.
Hi ha proves arqueològiques que mostren que la humanitat ha habitat el territori de Camerún des del Neolític. Els pobladors que duen més temps en la zona són els grups pigmeus, Baka, per exemple. Va aparèixer la cultura Sao, al voltant del llac Txad, al voltant de l'any 500 després de Crist.
I donar pas a l'imperi Kanem, Borno. També van aparèixer altres regnes i comunitats en l'oest, Bamileke, Bamum i el Ticar. Els navegants portuguesos van arribar a la costa camerunesa el 1472.
Li van posar el nom de Rio dos Càmeres, riu de les gambetes, després de constatar l'abundància de gambes i crancs del riu de la zona, del que es deriva l'actual Camerún. En els segles següents, els europeus van comerciar amb els pobles costaners, mentre que els missioners s'establien en l'interior.
I aquí és on comença la història d'agermanament, però d'això jo us en parlarem més endavant, quan ens presentem a aquesta ONG.
Només dir-vos que si penseu viatjar a Camerún, cal que us porteu una gorra perquè allà les temperatures són altíssimes, té un clima tropical i les precipitacions són escasses.
L'any 1955, al Seminari Major de Barcelona existia l'Acadèmia Missional, que era una associació de seminaristes que es reunien per parlar de missions i era l'encarregada d'organitzar els actes de les diades missionals. Durant aquell any, fins al 1957, hi havia un grup que estudiava per ser capellans i que es trobaven dins l'acadèmia conduïda per mossèn Francesc Llopart.
Finalment, van acabar amb la idea de formar petits grups missioners per anar a treballar i col·laborar amb altres diòcesis poc evangelitzades i van descartar la idea d'obtenir missions sota la responsabilitat de l'Església de Barcelona.
A partir de tota aquesta gent motivada per la idea de marxar a col·laborar a un altre país, va sorgir el grup de la Negritud, que eren un seguit d'estudiants captivats per tot allò relacionat amb l'Àfrica, que van acabar decidint d'anar a treballar per un bisbe negre.
Alhora, també va sorgir un grup que es va decantar per anar a treballar a Sud-amèrica.
Amb els dos grans promotors de la idea de marxar al continent africà, Lluís Mallart i Oriol Albó, van trobar dos llocs on podien anar a servir, a l'Alto Volta, actualment Burkina Faso i el Camerún.
L'any 1960, el bisbe Tomàs Mongo havia de fer un viatge cap a França, amb vaixell, i va donar la casualitat que havia de parar a Barcelona.
Els del grup de la Negritud el van anar a rebre i el van portar cap a Esparreguera escortat amb una trentena de motos. Tota aquesta moguda va servir per acabar de deixar clar l'entusiasme del bisbe davant la proposta dels joves capellans.
I l'any 1961 van començar els viatges cap al Camerún i fins avui.
I avui tenim el Toni Cabré, una de les peces capdals de Germanament, a qui li voldríem preguntar si sempre han estat al Camerun i si han canviat d'alguna manera els objectius d'aquells primers missioners.
Bé, el Camerun, l'estada de Germanament al Camerun té dues etapes completament diferenciades. Una, la que heu mencionat, que va lligada amb l'església, amb el seminari, amb la sortida dels joves capellans que van decidir anar-se'n a Sud-amèrica, al Xile concretament, i també al Camerun. Aquesta primera etapa és una etapa dels anys 60, del segle passat, 1960, que arriba fins al 1969, i després hi ha una segona etapa, a partir del 1996, en què Agermanament torna al Camerun, ja com una ONG. I, evidentment, hi ha moltes diferències. Heu parlat de l'aspecte missioner d'aquesta primera fase i després això evoluciona cap a una segona concepció de lo que és la cooperació internacional. És una evolució que ha seguit Agermanament i que han seguit moltes ONGs, jo diria que totes les ONGs, de passar de lo que és l'ajuda purament assistencial, el que en diríem la caritat, quasi, i el que és l'evangelització en el sentit religiós, a el que és cooperar en el desenvolupament econòmic d'un país. És a dir, anar a treballar perquè aquell país sigui capaç, amb les eines que té, amb la formació que se li dona i amb les inversions que necessiten, perquè és una de les mancances més importants que tenen, sigui capaç de desenvolupar-se per ell mateix. I aquest és el gran canvi d'aquest agermanament que comença amb la seva segona etapa, el 1996, i que estem continuant el dia d'avui.
Ha viatjat alguna vegada al Camerun?
Sí, jo he viatjat 8 vegades al Camerun. Aquest estiu passat va ser el 8è viatge. Dins d'agermanament només és possible els viatges responsables, eh? Això no vol dir que no haguem fet alguna irresponsabilitat, com per exemple banyar-nos en rius i menjar doncs, serps, rates i coses d'aquestes, que no són cap irresponsabilitat, sinó simplement és adaptar-se a l'entorn. Nosaltres, una de les coses més importants que volem potenciar, que estem potenciant i que volem endegar i tirar endavant, i que hem fet ja, és el turisme responsable, és a dir, que la gent de casa nostra, del primer món, quan vagi a aquests llocs, tingui una visió de responsabilitat a l'entorn de la cultura, de la religió, dels costums, de la manera de ser de tota aquella gent, perquè és fonamental, primer, per entendre'ls, segon, per veure que som molt iguals, malgrat les diferències són molt iguals, però que allò que ens diferencia, que ens separa, és respectable exactament igual com la cultura nostra.
Què significa per vostès la paraula jumelage?
Sí, jumelage és, vol dir agermanament. El que passa que en francès doncs, hi ha dos concepcions. No? És l'agermanar-se, és a dir, és el treballar conjuntament al mateix nivell. I és una de les filosofies nostres d'agermanament, el que no, cap de les dues parts és es situa en una posició, diguem, més alta, més elevada o més de domini sobre l'altre. Al contrari, estem tots al mateix nivell i el que volem i el que estem promocionant amb el jumelatge entre Esparreguera i concretament una de les poblacions del Camerun, Botmacac, és que la societat, les entitats civils i administratives d'un poble es posin en relació amb les de l'altre poble i tractats de tu a tu, per entendre'ns, cara a cara, intercanviem totes aquelles experiències i tots aquells coneixements i totes aquelles activitats que puguin ajudar a les dues parts, a nosaltres i a ells, doncs, a conèixer-nos i cada vegada doncs, a ser millors.
Bé, si li sembla bé, escoltarem una mica de música camerunesa.
Camerun hi van viure alguns esparregarins i esparregarines, com ara el Jaume Borràs, acompanyat de la Neus Lizaran, en Magí Sardà, entre d'altres. Fins i tot hi va néixer la mare d'una companya nostra de primer de batxillerat. Per què la nostra població?
Bé, com dèiem, als anys 60, en el moment que des del seminari marxa la gent cap al Camerun, hi han, com heu dit, el Jaume Borràs i el unes persones més que són esparregarins i que estan amb aquest nucli inicial que amb el Mallar se van cap al Camerún. És simplement un problema, diguem, d'amistat, de grup, de gent que s'ho diu una a l'altra i que s'engresca i que d'alguna manera es motiva, i això provoca doncs, que en un moment determinat doncs, al Camerún aquells anys hi haguin això, 10 o 12 esparregarins.
En un treball de recerca que van fer unes alumnes del nostre centre es recollia el sentiment d'algunes d'aquestes persones. Ens deien que ells van rebre més que no pas els camerunesos. Es van enriquir de la seva senzillesa, la seva estima, el saber viure amb molt poca cosa, l'acceptació dels contratemps. Vostè que té contacte amb aquells que hi anaren als anys 60 i amb els joves que hi van actualment, ens pot dir què és el que ha canviat?
Sí, especialment ha canviat, evidentment en aquests moments l'agermanament és una organització laica, no religiosa, en aquells moments era religiosa, en aquests moments és completament laic, i ha canviat sobretot la manera d'entendre la cooperació, és a dir, una mica passar, com deia, de la caritat, d'ajudar, a potenciar el desenvolupament d'aquestes societats, mitjançant doncs un treball molt més professional, molt més estricte i molt més tecnificat. Per què? Perquè ja sabeu aquella, allò que es diu moltes vegades, que és un proverbi xinès, que en lloc de donar el peix, el que hem de fer és ensenyar a pescar, perquè si dones el peix menjar un dia, si ensenyes a pescar, doncs podran menjar tots els dies. Però jo diria que hem d'anar un pas més endavant ja, perquè ja en saben de pescar. Ja saben, en aquests moments el que necessiten són capacitat de poder comprar la canya, per entendre'ns, o la barca. El que necessiten són inversions i tota una sèrie de coneixements tècnics que millorin aquesta manera de fer les seves coses. I això és sobretot el gran canvi, no només de germanament, sinó de la cooperació en general, de què entès, de què les relacions en aquest món global han de ser, només poden ser perquè siguin profitoses, en aquest sentit global, en el sentit d'ajudar a que els pobles es desenvolupin per ells mateixos.
Com us afecta la davallada de les polítiques socials, escola, sanitat, com a conseqüència dels ajustos estructurals?
Doncs ens afecta negativament, evidentment. Tot allò que des d'un punt de vista social suposi retallada de recursos afecta negativament, i és molt important que tinguem present que estem parlant d'ajut i de potenciar polítiques directament a, per exemple, en el cas de Catalunya, doncs a 2,5 milions de persones, és a dir, l'ajut de Catalunya institucional en el Tercer Món afecta directament a 2,5 milions de persones en el Tercer Món. Això vol dir que qualsevol retallada en aquest sentit serà important, i sobretot, jo crec que és un tema que és polèmic, però hem de parlar en un moment de crisi global, en un moment en què també aquí a casa nostra cada vegada hi ha més gent que pateix situacions difícils, oblidant-se del Tercer Món és un perill molt greu, perquè la pobresa també és global. Tot és global ja, aquesta societat, i vosaltres ho sabeu perfectament. La pobresa també és global. Si no la tractem globalment, si no tractem des d'un punt de vista que ens afecti a tots, estarem fent, és a dir, estarem plantejant la situació malament, estarem oblidant a tota aquesta gent que si avui un pobre aquí doncs és una persona que pateix i que té dificultats, allà és multiplicat per 10.
Enguany ha començat un projecte que lliga el turisme responsable amb la seva ONG. Ens podria explicar quins són els àmbits de treball que es van proposar?
Sí, hem endegat dos projectes, un és un d'un camp de treball i un altre és d'un viatge de turisme responsable. És a dir, el camp de treball el que pretén és que joves d'aquí, de Catalunya i evidentment d'Esparreguera, i amb això ja us dic que esteu tots convidats a apuntar-vos-hi, un camp de treball és una manera de conèixer en profunditat el país, la gent, les costums i tot allò que des de fora és impossible d'arribar. Vol dir posar-se a treballar al costat d'ells, el que fan ells a la seva vida, viure amb ells, menjar amb ells, dormir amb ells, estar amb aquest contacte que només una experiència d'aquest tipus pot, pot endegar. I l'èxit del que hem fet doncs ens porta, ens portarà a repetir-ho l'any que ve i intentar doncs, cada vegada anar-ho ampliant, perquè jo crec que és molt important per la gent que hi va, pels cameronesos i per l'organització en general. Esteu, com us deia abans, convidats a apuntar-vos-hi.
Com valoren l'experiència d'aquest estiu?
Doncs deia que molt, molt, molt positivament. Jo crec que totes les formes que són els joves que hi van, que han anat els que millor us ho poden transmetre. No? En aquest sentit, molt positiu per la feina feta, per la feina feta, evidentment, però sobretot per la relació que es va produir entre aquests pagesos d'aquests pobles de dins de la selva que difícilment han vist mai un blanc, o que ens han vist potser a vegades a nosaltres i que de cop i volta es troben amb gent d'una cultura diferent, d'una manera de pensar diferent i que tenen una relació que per ells és completament nou. I molt positiu també per la gent d'aquí que hi ha anat, perquè jo crec que també es dona aquesta nova perspectiva.
M'imagino que ja estan pensant en un nou viatge, no?
Sí, estem pensant en un nou viatge, l'estem organitzant per aquest estiu, el juliol i agost. Serà un viatge, aprofitant les experiències del de l'any passat, que de segur serà molt interessant.
Bé, gràcies Toni, i m'agradaria finalitzar l'entrevista perquè aprofiti l'ocasió del programa per fer difusió del projecte. Si hi ha algú interessat o interessada en acompanyar-los aquest estiu, què han de fer i a qui i on s'han de dirigir?
Bé, es pot dirigir a qualsevol de les persones doncs, d'aquí Esparreguera que hi han anat, però nosaltres tenim un correu electrònic agermanament@agermanament.org i una pàgina web on doncs podeu contactar amb un blog on veureu les experiències i els comentaris de la gent que hi ha anat i on podeu fer la vostra proposta. I en aquest sentit, jo us encoratjo a que ho feu.
Moltes gràcies, Toni. Per cert, a quina edat podem començar a pensar en participar i viatjar al Camerun amb el germanament?
Bé, l'edat 18-20 anys és un bon moment per començar una experiència d'aquestes. De totes formes, tampoc no és una regla fixa, però els 18 anys és un bon moment per començar.
I com dèiem al començament del programa, avui ens acompanyen també uns turistes responsables. He començat en plural perquè en principi ens havia d'acompanyar el company del Víctor, però avui està malalt, però tenim el Víctor que val per dos. Hola, Víctor Cabré.
Hola, bon dia, com estem?
Bé, molt bé. No tan bé com tu després d'aquest viatge magnífic que has fet aquest estiu, m'imagino. Però us el presento una mica. El Víctor és un estudiant d'econòmica, si no m'equivoco. Has continuat després de l'Àfrica, Víctor?
Sí, amb dificultat, però hem continuat.
Bé, és una persona que des de ben petit ha tingut interès per conèixer el món, de fet podríem dir que és un ciutadà del món, i avui el tenim perquè aquests nois i noies del nostre centre l'entrevistin i que ens expliqui una mica la seva experiència. Endavant, Anna.
El Víctor ha sentit parlar del Camerun des de ben petit, perquè un dels seus tiets va ser un dels promotors del Camerun, i el seu pare fa molts anys que hi està treballant. Hola, bon dia.
Bon dia.
Si et sembla bé, podríem començar parlant sobre el vostre viatge. Ens podríeu explicar amb una mica de detall quin va ser el vostre viatge, el vostre destí i a quina finalitat hi vas anar?
El nostre destí, com molt bé sabeu i hem comentat, ha sigut el Camerun, principalment, podríem dir, al sud de Camerun, la zona de Douala, i hi vis un poble que vam estar molt de temps, que va ser Botmacac. La finalitat del nostre viatge era, a part de conèixer aquesta nova cultura i aquest país tan espectacular, era fer un petit estudi, un treball, sobre les palmeres, com tenien, quin era l'inventari, quin era el nivell de cuidació de les plantacions que han realitzat aquests planters. Perquè, bueno, no sé si ja ho coneixíeu, però aquesta ONG, Agermanament, porta molts anys treballant amb un projecte que són les palmeres, i no sabien com estaven desenvolupant-se, com havien continuat, si s'havia continuat bé el projecte, i volien fer un petit inventari. Llavors van recollir un grup de 6 joves per anar a investigar i a fer unes enquestes per a veure si havien desenvolupat bé o no les plantacions.
Quanta gent hi vau anar i quan hi vau viatjar? I com us vau organitzar?
Com he dit abans, érem 6 persones joves, entre 20 i 25 anys, i 6 o 7 més dels adults. Ens vam organitzar a través de la ONG Agermanament, vam contactar amb ells a través de la seva pàgina web, vam anar a visitar-los i ens van reunir a la seva sede, allà a Barcelona, i bueno, ens van comentar com faríem el viatge, que comprarien ells els bitllets, ens llogarien ja la furgoneta i aniríem cap allà.
Com va ser l'experiència d'estar en una cultura diferent?
L'experiència va ser espectacular. Jo només començar m'agradaria recomanar-la a tothom, perquè conèixer la forma com viuen, com respecten els adults, com tracten a les dones, que és molt diferent aquí, com valoren el temps, com valoren la vida, és tot molt diferent, no té res a veure.
Vas fer alguna amistat? Vull dir, alguna d'important?
A veure, amistat, potser la paraula és molt forta, no? Perquè diuen que amics en tens pocs a la vida, però sí que crees uns vincles bastant forts en el moment en què estàs en situacions dures o, no podríem dir extremes, però en situacions que poden ser una mica desagradables, i trobes gent allà que no coneixes de res, que no tenen res, i ells t'ho donen tot. Et donen felicitat, et donen el poc que tenen. Bueno, és diferent aquí, és diferent.
Ara que no hi ets, et trobes a faltar?
Home, sí, sempre trobes a faltar una experiència positiva i tan bonica, sempre la trobes a faltar. Jo sóc partidari que m'hagués quedat un any o 2 anys allà a viure. Però bueno, tot arribarà, suposo, no?
Suposo que aquesta experiència ha de haver marcat. En quins aspectes?
Sí, marca a l'hora de valorar, doncs a veure, jo sé, el fet d'encendre un llum i que no tenir electricitat a casa, o de tenir aigua potable, no tenir que anar al pou a buscar aigua i tenir-la que bullir perquè el nostre organisme no accepta aquesta aigua. No sé, són moltes coses tan senzilles que aquí no li donem importància, perquè ja ho veus normal, d'obrir una aixeta i que et surti aigua, doncs per ells és una cosa impossible.
Trobaves a faltar el nostre poble?
Home, a veure, vam anar un mes, no em va donar temps tampoc a trobar a faltar el poble. Pensa que entre que conèixer gent nova, que fas amistats, bueno, amistats, i que visites una nova cultura, és difícil trobar a faltar esparreguera.
Us vau pagar els vostres viatges? És molt car viatjar al Camerún?
Sí, el viatge ens el vam pagar nosaltres, perquè és una cosa voluntària, no és que ni vagis a cobrar ni res, sinó que et pagues tu el viatge per anar a visitar un país, i el preu és de 1.500 euros. Amb això ens va entrar el bitllet, que és el més car, ja que, com us podeu imaginar, l'aeroport de Camerún, el de Douala, no té una gran fluència d'avions, llavors, clar, la demanda és baixa, l'oferta és baixa, doncs el preu és alt. Llavors, amb els 500 euros restant, perquè el bitllet ens va costar uns 1.000 euros, amb els 500 euros restant, el que fèiem va ser tot, menjar, dormir, viatjar per dintre del país, la típica cerveseta que ens preníem després de treballar, i bueno, doncs el que tocava.
Arribes a l'Àfrica per primera vegada, i quina és la teva primera impressió?
La primera impressió és bastant dura, perquè et trobes en un aeroport completament diferent a el que has vist fins al dia, bueno, fins aquell dia. És un aeroport on l'electricitat manca, perquè una de les experiències que vam tenir va ser arribar, anant a buscar les maletes i se'n va tota la llum de l'aeroport. Llavors, clar, et trobes en un lloc on el clima i la temperatura és totalment diferent, que t'estàs intentant adaptar, on la gent et mira tothom amb una cara estranya, perquè clar, ets l'únic blanc en un aeroport, i a sobre se'n va la llum. Home, la situació és bastant dura, però clar, quan vas veient que, bueno, que tot va sortint, que no passa res, que no són gens agressius amb tu, al contrari, que són molt amables, que et volen ajudar, alguns volen recompensa econòmica, alguns no, però bueno, que no, va ser positiu al final.
A part de treballar, també heu visitat el país. Què ens recomanaries si viatgéssim aquest estiu?
Sí, vam viatjar bastant pel país, vam anar a les dues capitals, a Yaoundé i Douala, i vam passar per la costa de Kribi, que també és molt bonica, però jo el que recomano més, si podeu fer un viatge com aquest, és endinsar-vos a la selva. Gràcies a poder, bueno, a les feines que vam realitzar, al anar a visitar els planters i les plantacions, vam poder entrar dintre de l'espessa selva i va ser algo espectacular. Veure aquests arbres que feien, bueno, no sé si exagero, però 10 metres, i vegetació totalment diferent, animals, de tot una mica, va ser espectacular.
On us allotjàveu?
Quan estàvem a la capital, els primers dies ens van portar a un hotel, per sort, perquè clar, entre el primer impacte del país, de les circumstàncies, de tot com anava, doncs un hotel sense grans luxes, sense, bueno, amb llum, aigua i poca cosa més. I després vam acabar dormint a casa dels planters, a casa de la gent que viu allà, al poble, al mig de la selva, dormint amb uns llits de palla o al terra o el que fes falta. Vull dir, amb tots els bitxos i totes aquestes companyies tan amables que teníem durant la nit, sobretot.
Quina era la vostra rutina?
La nostra rutina, bueno, hi havia dos tipus de rutina. Quan teníem feina de debò o quan anàvem en plan turisme. Quan teníem feina, ens aixecàvem ben d'hora, a les 6 del matí, esmorzàvem tots comunament i fèiem uns grups de treball. A través d'aquests grups de treball, doncs, ens distribuïem amb cada un dels planters que aniríem a visitar i fèiem una ruta per tot el trajecte acordat anteriorment i anàvem, doncs, comptant palmeres, fent enquestes amb els planters, bueno, totes aquestes coses que ens havia demanat la ONG que realitzéssim. Un cop acabat aquest primer pas, quedàvem per dinàvem, comentàvem les nostres experiències i per la tarda el que intentàvem era, doncs, contactar amb el poble. És a dir, nosaltres, per la part jove que ens tocava, doncs, intentàvem contactar amb la joventut del poble. Llavors, què fèiem? Doncs realitzar partits de futbol, bueno, fer els típics jocs aquests, no sé, que tenen ells, com pot ser a cuit i amagar, no sé, aquestes tonteries que feies quan ets petit, doncs agafes i ho realitzes amb ells, que sembla que sigui una tonteria, però els fas tan feliços només pel fet de tu estar allà i jugar amb ells i col·laborar, i bueno, no sé.
Creus que ha de ser un motiu per no viatjar a un país el fet que no t'agradaria gaire canviar de menjar?
No, per al tema de menjar, a veure, hi ha dos vessants. Una, arròs i pasta en teníem sempre que volguéssim, bueno, sempre que l'haguéssim comprat anteriorment, perquè clar, no sempre hi ha tendes on en venen. I després hi ha l'altra part, que és les serps, les rates, els insectes, tot això que ells t'ofereixen i en cap moment t'obliguen a menjar-ho. Jo personalment, doncs, anava obert a tot això i vaig decidir provar-ho tot i és molt bo. Vull dir, potser per la vista no t'entra, però està molt bo. Però morir-se de gana no ens moriríem pas, no hi ha cap problema amb això.
Víctor, de tota la geografia que vas visitar, amb què et quedes?
Bueno, com he dit anteriorment, a part de la costa de Kribi, que és preciosa, perquè tal com surts de la selva trobes una platja immensa on no hi ha ningú pràcticament, perquè ells no tenen costum a banyar-se, però em quedo amb la selva, em quedo amb l'interior. Quan començàvem a caminar hores i hores i semblava que estaves totalment perdut i de cop i volta la persona que ens acompanyava al planter ens deia no, en 2 minuts tirem aquí a la dreta i apareixerem al poble. I efectivament, després d'haver estat perdut per la selva, apareixies al poble un altre cop.
Alguna anècdota divertida o interessant?
Alguna anècdota... Home, a part d'aquesta de l'aeroport que va ser començar fort, vam tenir una anècdota amb un dels pobles que vam estar, a Bonmacac. Teníem un amic nostre, que era el cura del poble, dormíem alguns dies a casa seva, i ell tenia un cotxe amb un xòfer. Aquest xòfer era un noi jove, i clar, era l'únic noi que tenia cotxe en el poble. Llavors, com us podeu imaginar, anava molt sobrat amb el cotxe. Anava amb un llavall, ens portava per llocs que no tenia que passar aquell cotxe, anava a unes velocitats, doncs, una mica extremes per les circumstàncies de la carretera, perquè les carreteres no es pot dir que són carreteres, són camins de fang amb uns forats importants. Després d'estar una setmana amb aquest noi, amb un llavall amb el cotxe, alguns components, doncs, bueno, particularment una persona, li va agafar una mica de mania a l'home, al xòfer. Llavors, en un dels moments en què es va despistar el xòfer, es va descuidar les claus allà sobre una taula i el que va decidir va ser agafar-les i robar-li el cotxe. Clar, en el moment en què el xòfer es dona compte que li han robat el cotxe del cura, doncs el poble en si es va revolucionar una mica, encara més quan veien el cotxe del cura amb tres blancs passejant per tot Botmacac. Doncs sí, sí, va ser una mica bueno, revolucionari, podríem dir.
I voleu tornar?
Sí, 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 com ja he comentat anteriorment, jo m'hi hagués quedat. Sé que hi tornarem, no sé si aquest any, perquè hi ha molt món per visitar, hi ha molts països que estan millor, pitjor o diferent, però sí, sí, hi tornarem. Més que res perquè, bueno, doncs fas contactes amb gent que tens ganes de veure com creixeran, com es desenvoluparan. No sé, crees un vincle amb Àfrica en general, potser, però bueno, particularment amb Camerún, que espero no perdre mai.
Moltes gràcies, Víctor. Voldria finalitzar l'entrevista amb unes preguntes, però ja quasi bé me les has contestat totes, no? Perquè el que volia una mica que ens fessis un resum de per què val la pena fer aquest tipus de viatges, i en tot cas, com que jo crec que ja ens ho has contestat, només et preguntaria quin va ser el vostre millor aprenentatge.
Home, el nostre millor aprenentatge potser és personal, és el veure que amb el poc que coneixo jo de la vida, amb 22 anys, doncs tampoc no el conec gaire, com pots arribar a ajudar les altres persones, a gent gran, a gent jove, a nens, com els crees una felicitat sense tu fer gran cosa, amb el fet potser d'estar allà, de jugar amb ells a futbol, com els hi generes una felicitat que no és normal, que aquí és difícil aconseguir-la.
Molt bé, moltes gràcies, Víctor.
Abans de continuar, us voldríem llegir un fragment d'un poema d'un dels fundadors d'Agermanament, l'antropòleg Lluís Maillart, i que hem extret del llibre Àfrica entre la memòria i l'olvit.
Somni per un nou mil·lenni. Aquesta altra Àfrica, benvolgut home blanc. Aquella que així parla és una Àfrica que somia. Perquè ha tingut molt temps per somiar. El meu somni és com aquell de Martin Luther King, que amb accents gairebé profètics rebla un dia una gran multitud abans d'ésser assassinat. I avui, a l'albada d'aquest nou mil·lenni, que des d'ara, t'ho prometo, aprendré a mesurar, perquè espero veure de nou la lluna al cim del meu firmament. Permeten que el reveli el meu, aquell que d'una manera breu però insistent, com els sons del llenguatge tamborinejant, dels nostres antics tam-tam, es repetia cada nit en la meva ment, sota la forma d'un missatge xifrat, que avui, em plau revelar-te confiadament, he somiat, germà meu, en una Àfrica vella i nova, d'ahir, d'avui i de demà, oblivada però retrobada, ferida però encara viva, morta però ressuscitada. He somiat en una Àfrica que sense posar-se a certs valors del progrés i la modernitat, mai més feia l'experiència de la dependència, de la vergonya, de la humiliació i menys encara de la caritat. D'aquella caritat que pren la forma d'una almoina que sovint s'amaga darrere del vostre presumptuós mot de solidaritat. Perquè ser solidaris no vol dir tan sols donar, sinó també saber rebre i escoltar. He somiat, doncs, que per fi ens escoltàveu i apreníeu a rebre. Tot fent del rebre, ensenyeu donar un intercanvi necessari, just i mesurat.
I fins aquí el nostre programa, però no voldríem finalitzar sense treure algunes conclusions del nostre treball.
Ells viuen feliços amb el que tenen i ho valoren. Nosaltres no sempre ens conformem amb el que tenim, sempre en volem més, i no ens adonem del que tenim fins que ho perdem.
No som els herois d'una pel·lícula, ni els salvadors de ningú.
Tampoc busquem reconeixement dels altres, simplement intentem ajudar-los per millorar el seu nivell de vida.
Ens han ensenyat que encara que estiguin envoltats de pobresa, s'ha de tenir esperança, alegria i lluitar pel que un vol.
Hi ha persones que es preocupen per les vides d'aquesta gent. Fer un gest de suport, d'interès pel seu país, és una manera d'animar-los a seguir endavant amb les seves vides, fer-los saber que no estan sols.
Deia Martin Luther King, no és la violència dels perversos la que provoca més desgràcies, sinó el silenci de les persones bones. I ens acomiadem de tots vosaltres, no sense agrair-vos la vostra participació, sense oblidar el suport d'Agermanament i de l'associació Com Soc, Comunicació Social i Com Ràdio. I ja sabeu, a viatjar amb el cap i amb el cor. Adéu.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.